Per internet a radioestel.cat us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Madrid i Baskonia són els rivals de València i Barcelona, respectivament, en les semifinals de la Lliga Endesa, que comencen demà mateix. Ahir, en el tercer i definitiu partit a quarts de final, l'equip de Pablo Laso passava per sobre de Lucas Murcia amb un contundent 93-72. El primer quart va acabar amb un 28-10. Pablo Laso.
Nuestra puesta en escena ha sido definitiva, ¿no? Para marcar distancias, para jugar muy sólidos defensivamente. Hemos sido superiores desde el inicio y sí es verdad que nuestra intensidad defensiva del inicio del partido ha marcado un poco el devenir del partido de hoy.
I per la seva part, el Baskonia de Velimir Perasovic va suar de valent per derrotar l'Herbalife Gran Canària en el tercer i definitiu partit d'aquests quarts de final. El resultat 78-71. Tres anys després, el conjunt basc torna a unas semifinals. Velimir Perasovic.
En primer lugar, estoy muy contento por clasificarnos en semifinales. Por primera vez, porque después de tres años volvemos donde es nuestro sitio, entre cuatro mejores en la liga. Y esto ha sido el primer objetivo cuando yo llego aquí, para volver entre cuatro primeros.
Així doncs, a partir d'aquest dijous, a demà, els quatre millors equips de la Lliga regular es disputaran ser a la gran final de la Lliga Endesa 2015-2016. Barcelona i Madrid tenen el factor pista a favor, però València i Baskonia ja saben el que és guanyar aquesta temporada al Palacio de los Deportes i al Palau Blaugrana, respectivament. De moment, aquests play-offs no ens han deparat cap sorpresa. Els equips que havien de ser estan a les semifinals. I en els últims quatre anys, Barça i Madrid, o Madrid i Barça, sempre s'han vist les cares a la gran final. Veurem si es repeteix o no en aquest 2016. Escolteu Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Bon vespre, salutacions cordials. Endavant, Òscar Merino.
9:03, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs ja tenim aquí les semifinals del play-off de la Lliga Endesa. El Madrid contra el València trencarà el gel demà dijous a partir de les 9 amb el primer partit de la sèrie. Un Madrid que ahir feia els deures i aconseguia el passaport per les semifinals derrotant 93-72 a Lucas Murcia en el tercer i definitiu partit de quarts de final. Això deia Gustavo Ayón ahir, 33 de valoració després del partit, als micròfons de Teledeporte.
Nos plantó cara, sabíamos que iba a ser un equipo muy duro, sabíamos que teníamos que aprovechar el factor cancha, porque en su cancha son muy buenos, se ponen serios, y bueno, lo importante es que estamos en semifinales, a descansar mañana, que el jueves tenemos otra guerra. Muy complicado, Valencia está, no es el Valencia del año pasado, es un Valencia que ha jugado muy bien durante toda la temporada. Hay que aprovechar el factor cancha igual que lo hicimos en esta serie, y nada, pensar solo en el partido del jueves, que és l'important.
Doncs pensant en aquest partit de dijous, en l'enfrontament de semifinals de demà, el primer de la sèrie, el millor de 5, així ho veu Pablo Laso.
Estamos hablando de una serie en la que hay que ganar 3. Entonces el primero es siempre importante, jugamos en casa, pero hombre, clave, la palabra clave me parece un poco demasiado. Si tú aspiras a los playoffs a llegar hasta el final, pues sabes que vas a tener desgaste físico, que eso es algo normal y que se vive en todas las series.
Y así lo veo J.C. Carroll.
Contentos por pasar y tener, bueno, otro desafío. Perdió solo 6 partidos en toda la temporada. Tenía una racha de, no sé, 20, 30, 30 partidos seguidos para empezar la temporada. Así que, buen equipo con buen entrenador y con jugadores con mucha experiencia, así que va a ser una lucha. Tenemos que ser, bueno, hacer las cosas nuestras. Tenemos que enfocarnos en defensa como hicimos ayer, estar más activos como ayer y luego tener mucha confianza en el ataque.
Y desde València, així ho veu el seu tècnic, Pedro Martínez.
Pues hay que ir con ilusión, con ganas. Evidentemente nos gustaría pues hacer un buen papel, competir al máximo contra Real Madrid, que Está claro que es un equipo muy top, tanto a nivel europeo como obviamente a nivel español. Y bueno, pues hacer las cosas lo mejor que podamos, trabajar bien, defender, jugar bien en ataque, estar acertados. Bueno, hacer las cosas lo mejor que podamos.
9 y 6 minutos, estem a Madrid, compañero de Planeta CB, Javi Rodríguez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo dirías que llega el Madrid a estas semifinales?
Pues bien, yo creo que bien, salvo este partido con el Lucas Murcia, que ha sido un poco extraño, podríamos decir, un playoff de cuartos, pues puede tener la sorpresa, como sí ha pasado, de llegar a un tercer partido que no se preveía, pero yo creo que las sensaciones tras el encuentro que jugó ayer el Real Madrid pues son inmejorables. Ayer volvió a la senda que había dejado tras terminar la fase regular con sus 10 victorias, 11 si contamos el primero del playoff, y realmente dio una auténtica exhibición. Quizás se puede decir que hasta la derrota en Murcia le ha servido de aviso para realmente darse cuenta de que esto es un playoff, que todo el mundo empieza de cero, que van a tope y que no se puede perdonar ninguna. Ya te digo que ayer el partido de los mejores que se ha visto en el Real Madrid en esta temporada.
¿Y qué esperas del Madrid-Valencia?
Pues un choque muy duro. Ya sabemos cómo es la rivalidad en los últimos años. Solamente hay que ver que se han enfrentado, de las dos ocasiones que se han enfrentado, pues el primer partido que hace ya mucho. Estamos hablando del primer partido de la temporada regular. El Valencia se llevó la victoria, que encadenó toda la serie de triunfos. Y como bien dice Lasso en la rueda de prensa de hoy, aunque la segunda vuelta no haya sido tan extraordinaria, digamos, como la primera, que era casi imposible de igualar, es un equipo con una identidad propia, con una defensa muy buena, jugadores de gran calidad y que preveo una serie bastante larga que si no llega al quinto partido pues no nos extrañaría mucho.
Uh-huh. Un Valencia que ha tenido más días de descanso que no el Madrid, pero ya sabes que esto a veces te sale bien o te sale mal, es positivo o negativo, ¿eh? Esto nunca sabes muy bien cómo te puede afectar, ¿eh?
Sí, hoy precisamente eso lo decía Jesse Carroll, que a él lo que le gusta, que llevaba ya 2 semanas entrenando, que era lo que quería jugar, y luego nunca sabes realmente si vienes con la tensión competitiva del tercer partido que has jugado y ya enganchas directamente con otra serie que haber tenido descanso. Bueno, esto irá siempre al que más le guste, ¿no? Esto, según cómo vaya el aire, pues dirán una cosa o dirán otra. Lo que es un dato innegable es que el Valencia ha tenido un poquito más de descanso y es un dato objetivo. Luego ya la tensión y cosas de esas, yo creo que en cuanto el balón se lance al aire, la tensión empieza, porque estamos hablando de unas semifinales de liga entre dos equipos pues bastante buenos y que tienen la posibilidad de ya rematar una temporada, porque el Valencia necesitaría meterse en la final después de todas las pretensiones que tenía. Al final se les ha quedado un poco en nada.
Sí, sí, empezaron como un trueno y cayeron antes de tiempo en Europa, en la Copa. Les queda a ver qué pasa, ¿no?, en las semifinales de la Liga Endesa, a ver si son capaces de plantarse en la gran final. Veremos qué pasa.
Sí, sí, realmente hubo un Valencia que parecía que aspiraba a todo y sobre todo el paro de la Copa yo creo que fue demasiado fuerte, eso le pasó mucha factura. Y luego, pues ya sabemos, la Eurocup, pues la Eurocup no pudieron tampoco tener las perspectivas. Y ahora, pues bueno, un playoff que incluso parecía que no salía como favorito, porque la segunda vuelta que había hecho Unicaja había sido mejor que la del Valencia. Pero bueno, mira, solventó bien, le salió bastante bien el primer partido, con ese surna en los momentos finales que si no podíamos estar oyendo otra cosa, y un gran partido que jugaron ahí en el Carpena, que ahí sí que no dieron ninguna opción de empatar la Unicaja.
Uh-huh. Oye, Javi, ¿volverá Rudy mañana o qué?
Yo creo que sí, creo que sí. También habrá que ver cuál es el plan de Lasso para el partido, porque si Rudy vuelve, evidentemente, no será para tener una minutada, pero ha empezado, esta semana ya ha estado entrenando con el equipo, hoy mismo ya hemos conocido que se ha puesto a disposición de entrenador. Lo que pasa es que habrá que ver cuál es la disposición de Lasso a la hora de hacer el descarte, porque, claro, ahora no se trata de decir meto a Rudy y ya está. Si meto a Rudy, tengo que dejar, o parecía que era Billy Hernán Gómez el que tenía todas las papeletas, pero después de este playoff, o después sobre todo de la expulsión de Ayón del segundo partido, pues parece que ha pasado un poquito puestos en la rotación, que ha dejado atrás a Augusto Lima. Desde luego, en condiciones está, evidentemente, en condiciones, hablando de alguien que la semana pasada, y creo que la semana pasada y media, estuvo sin entrenar. pero le vamos a ver en la serie seguro. Si no es el jueves, yo creo que para el sábado fijo que ya entra en convocatoria normal.
Y por cierto, Barça-Madrid o Madrid-Barça repite en final los últimos 4 años. ¿Se colará Valencia, Baskonia, los dos, o qué crees que va a pasar este año?
Pues yo preveo la final de todos los años. No sé por qué al Baskonia le ha costado muchísimo, muchísimo cargarse al Herbalife. No sé por qué con el Baskonia me vienen recuerdos de la época del Real Madrid contra el Maccabi cuando perdió la final de hace 2 años. Es una carga física muy grande, mucha tensión competitiva. Habrá que ver cómo se desarrolla el primer partido en Barcelona. Y Valencia, bueno, si ponemos la ventaja a campo y los últimos antecedentes, en principio el Real Madrid parte, yo creo que con un poco de favoritismo. No nos extrañaría ver una final Real Madrid-Barcelona, aunque dentro de nada empezarán a salir todos los puristas diciendo que quieren la final de Baskonia contra Valencia.
Bueno, pues a partir de mañana jueves empezaremos a salir de dudas en esta primera semifinal entre Madrid y Valencia. Javi Rodríguez de Planeta CB, compañero, muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo, hasta luego.
Doncs el que deia, demà a partir de les 9 en directe per Movistar Plus, primer duel de semifinals entre Madrid i València Bàsquet, la segona semifinal es començarà a disputar divendres i enfrontarà a Barcelona amb Baskonia. L'equip vitorià sumava ahir la tercera victòria derrotant 78-71 a l'Herbalife Gran Canària i de cara a les semifinals Velimir Perasovic es marca l'objectiu de tornar a Vitoria almenys amb un triomf.
Ahora tenemos un playoff con Barcelona, que es líder de la liga regular, que ha jugado mejor baloncesto durante todo el año, pero bueno, lo hemos ganado esta vez varias veces, yo creo que 3 veces, y ¿por qué no podemos pensar que podemos otra vez? Creo que son favoritos, pero nosotros tenemos ilusión para poder sacar algún partido en Barcelona y volver aquí con una victoria, si
doncs
és possible.
Aquesta sèrie promet emoció de debò. Si fem un cop d'ull als antecedents d'aquesta temporada, uns i altres han vist les cares 4 vegades, amb 3 victòries pel Baskonia, 2 a Vitoria al Buesa Arena i 1 al Palau, i amb 2 partits decidits a la pròrroga, i 1 victòria pel Barça-Lassa. A veure què passa a partir d'aquest divendres en les semifinals, el primer partit a les 9 en directe per Teledeporte. I per cert, que el Barça-Lassa ha posat entrades a la venda, 500 localitats per aquest partit, a preu d'entre 8 i 11 euros. Entre 8 i 11 euros, 500 localitats a la venda amb el codi promocional Soc Talent. Les podeu adquirir directament al lloc web oficial del club. I qui s'ha retirat sense jugar a play-off aquesta temporada, ja ho sabeu, és Raúl López, el base de Vic, que ha estat el convidat del programa Colgados de l'Aro d'aquesta setmana. El fins ara base del Bilbao recorda com va ser el comiat de fa una setmana.
De totes les maneres que havia pensat que seria mi últim partit, no? Havia pensat moltíssimes. Jo siendo el que metia, que me la metien a mi, però en ningú moment havia contemplat que passara lo que passó, no? Però luego, com la reacció fou muy, muy ràpida, empezaron con todo. Realmente se me pasó rápido, ¿no? El disgusto, claro, del partido. Y luego a partir de ahí, pues el recuerdo de que sucediera lo que sucedió, pues no lo hubiese hecho así yo, pero luego estoy encantado de haber recibido pues tanto cariño.
L'exjugador de la penya, entre d'altres equips, que també reconeixia que a principi de temporada ja tenia molt clar que aquesta seria la darrera.
Empecé el año y ya sabía desde el primer día que era mi último año. No ha sido... Nada ha dependido del año, ¿no? De si jugara más, menos, bien, mal. Sabía que empezaba y me lo tomé como así, ¿no? Como que era mi último año e intenté, pues bueno, disfrutarlo lo más que pude.
Pero lo hiciste oficial, porque yo estaba buscando en marzo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
hasta marzo lo guardaste un poco en secreto.
Sí, era como, tampoco sabías, nunca sabes cómo hacer esto, ¿no? Es un poco, ¿qué haces? No lo dices y cuando acabas te vas y dices que te retiras. Y bueno, creía que me apetecía a lo mejor poder decir adiós a Piribilla, ¿no? Después de 5 años. Y por eso lo decidí, pero sabía clarísimamente que no iba a jugar, que no iba a jugar más.
I una retirada en la que Raúl López també ha deixat molt clar que les lesions o els problemes físics no han tingut res a veure.
Me he retirado porque en algún momento pensé que me tendría que retirar por culpa de las lesiones y ahora me retiro porque quiero. Y es como...
Ah, qué bueno.
Me lo hace como algo más... Es algo que he buscado, ¿no? También claro. He trabajado para intentar estar bien y que no fuera esto por lo que me retiraba. Simplemente que supiera que podía seguir jugando si quisiera, pero que ya había llegado el momento de parar.
Doncs les paraules de Raúl López, exbase de la penya del Madrid, del Kimki, del Utah Jazz i Bilbao, jugador ja retirat. I per ser un Bilbao Basket que torna a tenir problemes importants a tresoreria. L'entitat deu 2 mesos de sou a la plantilla i necessita en 15 dies un crèdit d'1 milió d'euros per fer front al deute que té de 2,7 milions que el club ha de pagar abans del 30 de juny del 2017. Del contrari, es veuria abocat a entrar en concurs de creditors. Més coses. Ens esperen a Melilla. El conjunt nord-africà està treballant de valent per ratificar els despatxos el que aconseguia aquest passat divendres a la pista, el seu primer ascens a la Lliga Endesa.
A Ràdio Estel.
Esteu tots bé aquí? No.
Bàsquet al dia.
Vinga, som-hi.
Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs és el Melilla, equip de gala de l'Eport, que ha aconseguit per fi l'ascens a la màxima categoria, l'ascens a la Lliga Endesa, després de derrotar el Peñas Huesca en la final del play-off d'ascens per un contundent 3-0. Ara, amb l'ascens esportiu a la butxaca, el govern de Melilla està estudiant tot un seguit de fórmules econòmiques que puguin fer viable aquest ascens a la ACB. El termini d'inscripció finalitza el proper 15 de juny i el conjunt nord-africà necessita fer front a una quantitat d'uns 5 milions d'euros. 3 milions obeeixen al cànon d'entrada i 1,6 al fons de garantia, més l'obligatorietat que el pavelló Javier Imbroda tingui un mínim d'aforament de 5.000 espectadors. Veurem si els números acaben quadrant o no, i en tot cas el que no hi ha dubte és que els jugadors ja han fet la seva feina, aconseguir l'ascens esportiu. Base Josep Franc. Hola, Josep, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Com s'ha viscut a Melilla aquest primer històric ascens a l'ACB?
Una il·lusió increïble. La gent, sobretot al tram final de la temporada, que ja veia que ens acostàvem bastant a l'objectiu de pujar, s'ha involucrat d'una forma espectacular i, bueno, prova d'això va ser la celebració de l'ascens, que pràcticament la ciutat es va col·lapsar. Vam tenir una petita rua amb l'autobús, que la gent ens seguia, després recepció a l'Ajuntament, i va ser un moment molt emotiu.
Mm-hmm. Tu has viscut moltes coses en el món del bàsquet, però cap com un ascens, no?
No, i he tingut la sort de també guanyar algun títol en categories inferiors, en seleccions i de més, i això ha sigut brutal, brutal, perquè és la recompensa tot un any que ha estat un any bastant complicat, bastant dur, i al final hem acabat de la millor forma que podíem imaginar. Mm.
Tu vas guanyar la Ulep Cup amb la penya?
Sí. Bueno, en aquell moment jo era molt jove, crec que era júnior de primer any, i va ser la meva primera pretemporada que vaig fer amb la penya, i bueno, quan van anar a la Ulep, doncs vaig tenir la sort de que l'Aito em va convocar també, i bueno, el partit, la final, anàvem guanyant bé i vaig poder jugar també l'últim minut a típico.
T'ho dic perquè està molt bé, òbviament, guanyar títols en el món de l'esport, però els esportistes tenen clar que no es pot comparar res amb un ascens de categoria, i Messi és el primer perquè la gent ho viu amb una autèntica bogeria.
Sí, una bogeria brutal. A sobre, bueno, tampoc és el mateix que guanyar-ho amb la penya, perquè sí que és veritat, doncs, que jo soc de Badalona, he sigut de la penya durant tota la meva vida, i formar part d'aquella plantilla per mi va ser un privilegi molt, molt gran, però sí que és veritat que la transcendència que tenia en aquell equip, doncs, no era la mateixa que he tingut potser aquest any. Llavors, sentir-te part important del projecte i ajudar els companys amb el que sigui a poder aconseguir aquest ascens ha sigut una passada.
Uh-huh. Tu vas decidir anar a l'Eport per tornar a gaudir del bàsquet, sobretot, i bé que ho has aconseguit, no?
Sí, més després de l'últim any, que va ser un any bastant difícil, que vam baixar esportivament, tot i que al final no es va consumar, però va ser un any dur, que tampoc no vaig jugar gaire, i bueno, necessitava una miqueta de recuperar la il·lusió, de tornar a disfrutar jugant a bàsquet, a l'inici em va costar una mica, perquè bueno, canviar aquesta tendència sempre és una mica complicat, però crec que al final de la primera volta i entrant a la segona, doncs sí que m'he deixat anar, he pogut jugar com de veritat em sento feliç fent-ho, intentant ajudar els meus companys, i bueno, doncs al final he recuperat aquesta il·lusió i aquesta confiança que havia perdut en els últims anys.
I ara arriba la pregunta del Melilla, Josep. Creus que el Melilla jugarà a la CB la propera temporada?
Espero que sí. Ja et dic, amb les celebracions aquestes que estem fent durant aquests dies, la gent està molt, molt involucrada. S'han de donar uns passos que s'han de donar en poc temps, un període de 15 dies, per aconseguir bastanta quantitat de diners, però la gent s'està movent, s'està fent tot el possible perquè es pugui tirar endavant, i ja veurem. Jo, si hagués d'apostar, no m'agrada apostar, però si hagués d'apostar, diria que sí, que l'any que ve podem tenir ACB aquí a Melilla.
Amb Josep Franc, jugant a Melilla l'any que ve o què? A l'ACB?
Doncs tant de bo, perquè els últims anys he estat canviant cada any d'equip i m'agradaria tenir una miqueta de continuïtat i d'estabilitat. Aviam si es donen els passos que s'han de donar i tant de bo que pugui seguir aquí.
Uh-huh. Home, amb el Melilla o sense el Melilla, però jo et veig a CB la propera temporada, no?
Bueno, no ho sé. A veure com va l'estiu. Jo crec que la feina que havia de fer i que m'havia proposat per aquest any, que era de recuperar una miqueta el meu joc i de disfrutar bàsquet, l'he fet. Si l'any que ve jugo a CB o jugo a l'EP o jugo fora o jugo on sigui, doncs, bueno, mentre segueixi disfrutant del bàsquet és una mica secundari.
Molt bé. Doncs Josep Franc, base del Melilla, enhorabona per aquest ascens a la Lliga Endesa, històric, perquè és el primer ascens del Melilla, i esperem que el club, doncs això, que pugui acabar materialitzant, eh?
Espero que sí. Tant de bo que es donin els passos que s'han de donar i es pugui fer en els despatxos el que hem aconseguit a la pista.
Molt bé. Josep, una abraçada. Enhorabona.
Molt bé, una abraçada. Gràcies.
Doncs els equips d'ACB, que aquesta temporada han perdut la categoria, Guipúzcoa i Estudiantes, hauran d'estar molt pendents dels passos que doni Melilla, Palència també com a campió de la Lliga regular, tot i que ho té realment molt complicat, i Ourense, perquè el conjunt gallec sabrà aquest divendres si és equip ACB sempre que el ple de l'Ajuntament aprovi avalar 1,5 milions d'euros. 9 i 23 minuts, més coses. Anem amb la NBA, la matinada del divendres. Comença la gran final.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
I així sona la promo de la final de la NBA.
It's the finals, biggest rivals, shape the culture, get your sculpture, painful daggers, raise your swagger. Biggest jumpers, sacred numbers. Make your game bright, get the spotlight. Set the bar high, time to rewrite.
Home, NBA, el bàsquet al dia. Adri González, hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Ja tens les crispetes, tens les begudes, ho tens tot preparat per la matina del divendres?
Tot preparat, hi ha moltes ganes, i més després del final que hem de tenir de Thunder i Warriors.
Warriors, remuntant 3-1, una gesta que només han aconseguit 9 equips més en la història dels play-offs. De fet, tenien un 4,3% de possibilitats de ser a la final i ho han aconseguit.
I ho han aconseguit, i realment s'han acabat les paraules, no? Perquè jo crec que fins als menys optimistes no veien els Warriors a la final i ho han tornat a fer. Clar, i companyia ho ha tornat a fer. Òbviament, doncs, això els dona un plus de motivació, de confiança que potser abans no tenien, que havien guanyat fàcil o relativament fàcil contra Sanders, doncs potser no tenien aquest plus. I ja han tocat la pedra, han tocat aquesta pedra de vir, no? Han tingut aquest petit malson de veure's fora de la final, de la seva final, perquè recordem que jo crec que aquesta és la temporada dels Warriors. Uh-huh. Tot l'any es porta fent molt, molt rebombori, no? En torn a ells. I, òbviament, tot que no fos una final amb els Warriors en ella, hauria estat, quan menys, estrany, no? No diria que un fracàs, perquè, òbviament, ja han fet molt aquesta temporada, però hauria estat estrany per l'equip. i òbviament la forma de classificar-se està a l'alçada de les circumstàncies. Sincerament, doncs, costava veure-ho, però és allò que a poc vas creient-ne i finalment, doncs, amb un partit increïble de Curry i de Klay Thompson, doncs, allà està, no? A veure ara què ens depara les finals.
I el Sanders ha batut, i no m'estranya, perquè després d'eliminar els Spurs han deixat escapar un 3-1 a favor a la final de l'Oest, eh?
Home, per ells sí que és un fracàs, no diria jo, perquè realment la temporada que més en silenciosament havien anat pujant, no? Havien anat preparant aquest terreny per saltar l'anell, perquè realment Sanders és un equip que podia guanyar l'anell. I, òbviament, quan et mandes 1-3 davant el principal candidat i amb un equip doncs, que tens Durant en plena forma, Westbrook en plena forma, els secundaris estan endollats en el seu rol, tens tot de cara, és que estàs a un partit de guanyar. I llavors, realment, per ells, moralment, ha estat un cop, jo crec que brutal. No sé com es refaran de cada següent temporada. Òbviament, potser hi ha canvis. Recordem que Kevin Durant doncs, podria aprovar l'agència lliure. Per tant, veurem. Per mi crec que és un cop molt dur pel Thunder. Realment és quan més a prop han tingut les finals i a més d'una forma que era molt meritoria, que era guanyant els Warriors. I per tant, jo crec que ni ells mateixos esperaven que realment pogués finalment succeir aquesta remuntada. Insisteixo, per tant, veurem. Perquè alguna reacció hi hauria d'haver per part de Thunder.
Com veus la final? Warriors-Cavaliers.
Jo crec que serà molt semblant a l'anterior, a l'any passat. Coincideixo doncs, que potser el punt clau és com defensaran a LeBron James, els Warriors, suposant doncs, com ja vam veure l'últim partit de les finals contra Thunder, que Andre Iguodala serà l'encarregat de fer-ho. Ja va ser l'MVP l'any passat gràcies a la seva defensa. Per tant, jo crec que Steve Kerr serà per aquesta funció no, d'Andre Iguodala, de posar-se a sobre de LeBron James, intentar minimitzar el seu rendiment i a partir d'aquí doncs, tenir més o menys controlats a la resta de jugadors com Irving, com Kevin Love i, òbviament, doncs, confiant que Curry i Thompson segueixin inspirats com fins ara. Per aquí passarien les claus més principals. Després, òbviament, tenim secundaris, tenim doncs, la banqueta, no? Que els entrenadors han de demostrar que realment estan a l'alçada del seu equip i moltes més admirants que ja doncs, podríem anar a veure a mesura que passen els partits.
Estem fent encara una enquesta al nostre compte de Twitter. No sé si comparteixes els percentatges. Un 72% de la gent vota a favor dels Warriors i un 28% només pels Cavaliers, eh?
Home, a priori, per molt que la imatge doncs, hagi pogut quedar una mica no ferida per aquesta quasi eliminació, però sí tocada, no? Perquè s'han vist realment fora, els normals que els Warriors estaven fora. No sé si això pot ser més mal que bé, perquè realment la forma de remuntar és espectacular, és de campió, però és que Cavaliers també té gana, no?, d'anell, i és un equip com el Thunder que porta anys ja darrere d'aconseguir l'anell i d'aconseguir aquest campionat, i per tant no posaran gens fàcil. També hem de veure, no?, LeBron James i Irving, que Durant i Westbrook són dues parelles molt, molt ofensives, molt en un gran estat de forma, per tant jo crec que són equips similars. Depèn dels Warriors. Si els Warriors estan al 100%, s'haurien d'emportar aquesta final. Si no ho estan, com ha estat el cas d'aquestes finals de conferència que han patit més, hi ha final i molt interessant. Doncs 70-20, 70-30, no ho sé, però jo crec que hi ha final.
Doncs la matinada del divendres, a partir de les 3, veurem què va ser en el primer partit. Em queden 30 segons. Si vols destacar algun moviment de banquetes?
Els Grizzlies ja han fet oficial a David Fitze, que fins ara era assistent a Miami, i veurem no, com encaixa això amb Marc Gasol. És un entrenador que intentarà apostar per un equip doncs, similar no, d'aquest any, que no farà massa canvis, i esperem doncs, que tinguin bona consideració al pilot de Sant Boi.
Molt bé. Adrià, una abraçada.
Una abraçada, bona nit.
Doncs amb Mario Ramírez al control, Xavi Pagana a la producció, deixem aquí. Demà més Bàsquet al dia, Ràdio 7, a partir de les 9. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.